A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 14 minuts, va, intentarem apuntar només a les expectatives per solidaritat que hagi pogut, marcar Robert Cavaller. Ens assenyalava fa uns moments que, esclar, hi ha un punt de sentit comú i també hi ha un punt de subjectivitat en l'elaboració de qualsevol travessa electoral. Robert Cavaller, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Sou el candidat de Solidaritat Catalana per la Independència. I a la travessa, a Solidaritat, quants regidors hi surten?
No has dit que fins al 22 no diríem res?
Bona resposta. No. Bé, si ho voleu deixar anar...
Cap problema. N'he posat 3.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè estem aquí per treballar i per no perdre el temps. Vull dir, jo vull ser present al govern municipal de Sitges. Volem treballar, tenim un programa prou fort com per proposar moltes coses, per negociar moltes coses i per ser capdalt, o sigui, ser un puntal d'aquest ajuntament. És la voluntat, lògicament, i el que sí que n'estem segurs és que un regidor el traurem. Vull dir, això és pels inputs que estem rebent de la gent i pels petits números que hem fet nosaltres mateixos, sabem que el regidor el tenim. I, lògicament, a partir d'aquí, tira cap endavant i quants més millor, perquè...
Sí, digues. Fem una mica de context històric del candidat. Qui és Robert Cavaller? Quan comença a vincular-se amb el món de la política en general, Robert Cavaller?
Jo vaig venir a Sitges, concretament a les botigues de Sitges, als 8 anys. Llavors, jo dic que soc sitgetà perquè de tota la vida he estat dins del municipi. Ara fa 5 anys que visc al centre del poble.
Però fins fa 5 anys viviu a les botigues?
A les botigues, correcte. Al Ratpenat, concretament. Allà conec tota la gent. És un ambient maquíssim de gent. És un barri, i és un barri-poble, podríem dir. I hi ha l'Àngels Parés, l'any 98, em penso, ara em veia una mica les xifres, però més o menys.
És a dir, l'any abans que Àngels Parés es presentés,
sí,
de candidat.
Exacte, correcte. Ja va venir a Ratpenat i ens va engrescar uns quants. Jo ja em vaig fer Esquerra llavors. El que passa que sí que encara podem dir que les tecnologies, internet, no funcionava gaire, i la separació entre botigues i el centre era un fet. Llavors sí que ho vaig deixar, fins que vaig venir a viure aquí a Sitges Centre i vaig reprendre, diguem, l'activitat econòmica,
l'activitat política.
I llavors, bueno, pues això fa, diguem, uns 4 anys que segueixo activament la política sitgetana. I fa ara, doncs, uns mesos enrere, una mica amb tot l'inici de Solidaritat, que vaig creure, vaig apostar personalment per aquesta idea i per la transversalitat que suposa Solidaritat. Em va engrescar molt més anar del dret cap a la independència que no pas primer prioritzar tot el tema d'esquerra, tot el tema social, que no és indubtable que és bàsic, però jo penso que per mi la prioritat és la independència i després anem a fer bé les coses.
Dues qüestions a partir d'aquí. Una, per aquells que puguin pensar, bé, un home que havia estat a Esquerra i ara està a Solidaritat, sou dels que veu marxar d'Esquerra. Per què? Decepcionat per alguna cosa?
No,
és com o senzillament veu trobar una opció que creieu millor?
Exacte.
És a dir, no heu marxat enfadat amb ningú, per dir-ho d'alguna manera?
Almenys,
d'acord.
O sigui, li dono la mà, parlo amb la gent d'Esquerra actualment, vull dir, encantat de la vida, amb els de la CUP també, ahir vaig estar amb un d'ells. Vull dir, és que jo ho veig al revés completament, vull dir, gràcies a l'entrada d'aquests nous partits, l'independentisme està creixent, estem fent xarxes, estem fent... Vull dir, és el que la societat demana. El que passa que sí que és veritat que tots tenim maneres de pensar i és bo que hi hagin 2, 3, 4, 5 formacions. Encara jo crec que caldria una dreta independentista, una dreta moderada. Per què no? Per què no? I llavors ho veig completament positiu que hi hagin totes aquestes...
D'acord, enteneu que érem... més fàcil agafar aquesta via que no intentar redreçar Esquerra, per dir-ho d'alguna manera, i que prioritzés com Solidaritat prioritza la independència, almenys a partir dels arguments que, sí, que feu servir.
Sí, 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 correcte. Sí.
Per tant, com més hi hagi,
millor.
Millor?
Sempre.
Encara
sempre.
Que alguns puguin pensar, home, voleu dir que no crea això una certa confusió a l'electorat?
No, cap ni... Aviam, l'electorat que ens vota a nosaltres és un electorat que segueix la premsa, que sap del que sap, té una idea molt, molt concreta del que pensa, sap, té les idees molt clares i ens coneix a tots tres. Vull dir, clar que s'ha d'ampliar i per això som aquí nosaltres, per volem sempre doncs, fer més i que la gent se n'apropi i aprendre més gent que hi som i qui som. Llavors, és positiu, totalment.
Et dèieu que havíeu arribat primer a les botigues, sense que ningú pugui malinterpretar el sentit de la pregunta. Us sentíeu... Què?
Molt... Sitgetà.
Sí. Sí. Sí, sí. Creieu també que els vostres veïns, que els veïns del barri, que de Rapanac, que d'aquella zona, se senten prou vinculats en el que és el...
És un tema delicat, certament, perquè sí que és veritat que quan vius en allà fas vida a Castelldefels, fas vida a Barcelona. Ara bé, també jo m'he adonat aquí molta gent a Sitges Poble que dorm només a Sitges, vull dir, també treballa a Barcelona, a Vilanova, a Vilafranca i fins i tot a Tarragona. Vull dir, més o menys la situació podria ser similar. Sí que és veritat que tenim un greuge comparatiu en el sentit de que les costes és molt feixuga de fer, si vols venir al centre, i tenim un peatge que costa 5,75 euros, que és una vergonya. Aquest és un dels nostres, també, ja aprofito, del programa, que demanarem l'exempció dels peatges, lluitarem per demanar l'exempció dels peatges dels túnels. Vull dir, ho trobem una vergonya directament, i jo crec que tota la societat sitgetana s'ha de moure i bellugar per mirar de trobar una solució a aquest peatge.
Us ho preguntàvem per si penseu que és una realitat molt diferenciada, la que es viu més enllà del massís del Garraf, de la que es viu aquí. O en Robert Cavaller, que ha viscut tota una part de la seva vida allà i ara viu des de fa 5 anys al nucli de Sitges, constata que són dues realitats molt diferenciades.
Sí, sí, sí. Sí, això és així.
Inevitablement dos... diferenciades.
Exacte.
Físicament
diferenciades, i el que passa és que sí que darrerament, sí que políticament, els polítics... Bueno, ja són gairebé 2.000 persones visquent allà i ja hem
trobat... I tenen
trobat...
un pes específic,
sí, exacte, ja hem trobat que s'acosten més. Però, per exemple, Ràdio Maricel no ho sentim allà. L'eco no arriba a la gent d'allà. Vull dir, són unes mancances prou fortes perquè la gent també perdi contacte, però involuntàriament. No és que ens donem l'esquena, sinó que és, bueno, és un deslligar-se a poc a poc. Llavors és llàstima, vull dir... Vale.
Arribeu aquí i es planteja com, quan i de quina manera la possibilitat d'una candidatura de Solidaritat a l'Ajuntament? Quan? Com?
Això ho va manar la Teresa Esteve. Les darreres eleccions a la Generalitat, ella va ser qui va bellugar tot el tema, va fer néixer i créixer Solidaritat, i ella va ser qui va continuar una mica amb la feina feta. Llavors, jo quan vaig entrar ja vaig veure que hi havia 50, entre 5, més, 60 adherits i simpatitzants només aquí a Sitges. Llavors, hi havia una força i unes ganes de fer molt forta. A la primera reunió que jo hi vaig anar hi havia gairebé 20 persones. Llavors, això fa que t'engresqui i que diguis, som-hi, anem a fer una opció per Sitges i a lluitar-la. Llavors, vale, doncs, de mica en mica, jo vaig agafar protagonisme, perquè també tenia moltes intencions, les idees molt clares, i la gent em va fer confiança en unes primàries.
Us veieu com a candidat?
No. Jo n'estava convençut que Teresa aniria i que voldria. El que passa que, bueno, doncs, ella va dir que millor s'estimava més estar una mica darrere i ajudar-me en tot, i llavors jo vaig dir, no tinc cap problema, vull dir... No.
En reptes inicials per un candidat, què? Donar-se a conèixer, d'entrada?
Sí, sempre donar-se a conèixer, parlar, fer que anava al carrer i parlar amb la gent, m'ha sobtat molt, que sí que pensava, no em coneix tanta gent, però ara que estan els cartells fora, ara que ja començo a parlar, començo a l'eco a escriure amb la foto, vas veient que hi ha un munt de gent que et coneix i que no t'ho pensaves. I és molt maco, la veritat, i m'ha sorprès molt, molt agrada, molt positivament.
Com contempleu aquesta darrera legislatura des del punt de vista d'espectador de la vida política, més que de participant activament dins la vida política?
Bé, n'hi ha 11 partits que es presenten. Mm-hmm. Per mi això és un indicador prou clar que la gent té moltes ganes de política, o almenys té moltes ganes de canvi o de fer coses, de proposar coses, i això és molt positiu. I m'ha sobtat sobretot és això, no? que tants partits i de tantes ideologies diferents, i tots volent i presentant opcions. Clar, estem immersos en una de les pitjors crisis que hem patit els darrers anys, i es veu pel carrer, parlant amb la gent, que la gent critica els polítics, critica que no es faci res, critica... Llavors dius, doncs anem a proposar coses, anem a fer les coses ben fetes, anem a dir-li a la gent que no, que és possible sortir o ajudar o fer coses.
De quin àmbit professional veniu, Robert?
Jo vaig fer història, vaig estudiar història, el que passa que, bueno, per problemes a casa, econòmics sobretot, vaig saber, no ho vaig poder acabar, no em vaig poder llicenciar, vaig fer 3 anys, i llavors sempre he estat en el món de la logística, dels transports, de l'automòbil, he treballat molt, jo parlo 5 llengües, soc de mare holandesa, i llavors això m'ha ajudat molt, tot el tema internacional de, ja et dic, logística, transports. Ara jo tinc una empresa pròpia que ofereix un servei a vegades és complicat, estic treballant amb uns anglesos amb tot el tema de radars. Llavors creem una base de dades i nosaltres venem aquesta base de dades. És un àmbit tecnològic.
Diguem-ne de desenvolupament d'un sistema.
Exacte. Molt interessant i molt, molt content.
Us he deixat temps per poder contemplar la política sitgetana més o menys de prop, la feina? Si us he deixat temps a la feina per poder contemplar aquests darrers anys de política sitgetana més o menys de prop?
Òbviament, tinc 2 setmanes de vacances, m'he agafat, vull dir, no pot ser d'una altra manera. I bueno, es pot compaginar gràcies amb les tecnologies, i com estic treballant amb gent de fora, internet, sant internet, ens facilita moltíssim les coses.
D'acord, comencem per un cert balanç. Com penseu que està Sitges, com penseu que viu Sitges, que està la institució, que està l'Ajuntament, que està tot plegat?
En general, com
penseu? Sí.
Bueno, nosaltres sabem que ara toca ser valents i parlar d'economia, perquè realment l'economia, l'atur, el dèficit, és el que ara per ara més amoïna els sitgetans i les sitgetanes. Sabem que l'endeutament de l'Ajuntament és enorme, i sabem que Sitges perd cada dia competitivitat envers els seus veïns, i fins i tot sabem que enguany Sitges ja té un 10% d'atur. Aquest 10% no és un gran percentatge en relació a d'altres municipis, però per Sitges és força alt, i sobretot pel que significa estar a l'atur a Sitges, perquè no és el mateix, les comparacions són odioses, però en qualsevol altre poble de Catalunya, tot i que és una desgràcia estar a l'atur, però bueno, pot ser per el nivell de vida, que és una mica menys crític com a Sitges. A Sitges estar a l'atur és una desgràcia, perquè el dia a dia és caríssim. Llavors s'ha de capgirar aquesta situació.
Com es pot millorar una gestió? Com es pot resoldre un dèficit?
Això és un repte, i nosaltres llavors, entre tots, hem de saber trobar mesures per reactivar la nostra economia local. Hem de ser capaços de garantir que Sitges pot tornar a generar beneficis per si mateixa. Aquest és el punt capdalt per nosaltres. Sitges pot generar beneficis per si mateixa. Fer que els comerços funcionin i que l'activitat empresarial revifi. O sigui, el repte és fer que Sitges torni a rutllar econòmicament sense esperar que sigui la Generalitat o l'Estat o Europa o qui sigui que ens ho vingui a arreglar tot. I sobretot immersos com estem dins d'aquesta crisi. Si no fem que Sitges funcioni, no ens en sortirem pas, però ho hem de fer. Ha de ser possible la pròpia gent sitgetana.
En qualsevol cas, un deute com es resol?
Bé, nosaltres tenim l'exemple del modernisme, volem fer de Sitges una vila 100% modernista, això ja t'ho he dit, això, perdona, ho he dit a la precampanya i sí, és el nostre leitmotiv. Es resol no endeutant-se més, almenys principalment. Això ho entenem nosaltres. Llavors, clar, nosaltres, després explicaré com ho faré, però Sitges, si hem de fer que Sitges generi feina i ingressos extres atraient activitat privada, activitat econòmica. I llavors serà el moment de construir els equipaments que calen a la vila, però mai a l'inrevés. Nosaltres creiem que aquest és el perill i que hem sentit d'altres partits polítics que primer volen construir, primer volen endeutar molt més l'Ajuntament i després ja mirarem com fem, com creem riquesa. I aquesta és la gran alternativa que ofereix Solidaritat a Sitges. Anem a fer bé les coses, anem a crear riquesa i feina, anem a demostrar que Sitges és solvent i després farem els equipaments que calguin, les polítiques socials que calguin, etc. Creiem que així almenys es congela el dèficit, vull dir, no fem el boig, no ens llancem a cercar uns calés que no en tenim, que la Generalitat no té i que ningú té.
A partir de la vostra argumentació, però us ho plantegem al revés. Es pot incentivar l'activitat econòmica, es pot incentivar que vingui algú al municipi si no hi ha equipament per oferir?
Aquí, a nosaltres no ens agrada com està creixent Sitges a nivell arquitectònic. O sigui, hi ha 20 tipus de vorera diferent, hi ha 40 estils de façana i d'edificis diferents. Cada cop que hi ha una actuació urbanística al poble, no es té en compte ni la realitat de la vila ni existeix cap criteri unificador a l'hora de fer i desfer. O sigui, creiem que és aquesta precisament una de les causes del per què l'activitat econòmica a la vila perd força. Bàsicament, pot semblar molt fred, però creiem que és realment aquest és el motiu, l'arquitectura, l'estètica i l'urbanisme. Si no només hi ha un desordre arquitectònic i estètic a la vila, sinó que a mesura que es va construint, Sitges perd personalitat, i això és gravíssim, i no es pot tolerar. Llavors, responent al que em dius, per aquest motiu, la nostra prioritat és voler posar ordre al desgavell arquitectònic sitgetà. Volem unificar l'estètica sitgetana i volem homogeneïtzar l'espai urbà del municipi. I és aquí on entra l'exemple del modernisme. Solidaritat declarar vila 100% modernista perquè creiem que a cost zero és un camí comú que ens uneix i que pot fer revifar tota l'economia, el turisme, el comerç de Sitges.
Però us ho plantegem gairebé des d'un punt de vista, no sé si dir legal, per qui ens escolti. Això de declarar una vila 100% modernista, a quina porta es truca, com es fa, quina documentació es presenta i fins a quin punt des de l'administració aquesta declaració pot obligar o pot permetre que l'Ajuntament faci determinades coses, o
és voluntat popular. Nosaltres, home, ja en els plens municipals això es fa dins d'un ple municipal amb el suport de tots els regidors i el suport de la cambra, i això és voluntat popular. Si el poble vol ser modernista i ens fa costat, el poble serà modernista. Vull dir, no estem anant ni contra la Constitució ni estem fent cap cosa que... És una voluntat, perquè nosaltres el que volem és engrescar tothom envers aquest projecte. Llavors, com es fa és, lògicament, amb el suport i la transparència, que és la paraula de moda, transparència de gestió i de comptes. Vull dir, tothom que vulgui aquí... Hi ha seguidors del modernisme, hi ha entusiastes del modernista, hi ha professionals de modernisme. A Sitges n'estem segur que culturalment, artísticament, hi ha un munt de gent que pot treballar amb nosaltres i que ens pot dir, no serem nosaltres qui digui com han de ser les voreres. Poso l'exemple de les voreres,
sí,
perquè
però,
és el més gràfic.
Però us ho deien precisament perquè en la praxis diària, un acord de ple, aquí fins a cert punt hem de suposar que això és assumible i comprensible per tothom, per un acord de ple es declara Sitges vila 100% modernista, però sí, per un acord de ple es pot modificar certa normativa urbanística, o es pot, enteneu que sí que seria possible?
Sí, perfectament. I lògicament tot això ho capitaneja l'Ajuntament. Després toca engrescar tot el sector privat, tots els comerços, o sigui, donant exemple des de l'Ajuntament, de mica en mica, llavors, perquè no volem obligar ningú, sí que, reprenent tot el fil jurídic, ordenances, sí que podem dictar ordenances, i perquè ja hi són, vull dir, ja existeixen, nosaltres volem canviar-les cap al nostre sentit. Una altra cosa que també volia dir-te, si em permets,
sí, home,
és que hem posat l'exemple del modernisme, i el modernisme és un exemple. Nosaltres som plenament conscients que a Sitges n'hi ha, bueno, com a mínim 5 tipus d'estils diferents, de cultures diferents. Hi ha el noucentisme, hi ha la casa, les cases dels indianos, dels pescadors, el romanticisme. Ho sabem plenament. Hem posat el modernisme perquè creiem que és el primer, perquè és un orgull català, va néixer aquí a Catalunya, és una representativitat, i és perquè ara per ara, pel fil conductor que nosaltres volem d'ajut al turisme i al comerç, creiem que és el més internacional, és la mesura, és el concepte, no? O sigui, el modernisme el que representa és per nosaltres és el millor de, com a posar-lo com a portaveu, com a bandera de tots els estils que existeixen a Sitges.
Sitges no l'ha explotat prou? Modernisme, no?
No, jo crec que encara no, ni molt menys. O sigui, tenim un patrimoni, o sigui, la gent també ha de tenir clar que el patrimoni s'ha de defensar, això ho defensen, no crec que hi hagi ningú que s'atreveixi a anar contra el nostre patrimoni, però clar, nosaltres anem un punt més enllà, nosaltres volem utilitzar ja aquest patrimoni que tenim i fer-lo extensiu a tots Sitges, vull dir, no només el casc antic, aquest espai de la Mediterrània que l'anomenen ara els socialistes, que volen aquí liar-nos, és el casc antic, el tenim i és preciós, però per què passar de creuar de la via, per exemple, ja no en trobem res? Nosaltres en neguem això, o sigui, tot Sitges, tot el municipi, a banda de les urbanitzacions privades i tot això que s'hauria de parlar, també podríem engrescar, ha de ser unific, o sigui, l'estètic i l'urbanisme i l'espai urbà de tot Sitges ha de ser igual. Creiem nosaltres que això és positiu.
Algú pot pensar, escolti, ara aquesta acabada de fer la bienalització, etc, tornar a aixecar tot això?
No aixecarem res, no destruirem res, el que està fet ja està fet. Justament és pel tema de l'endeutament i del dèficit, no ens tornem bojos. Ara bé, a partir d'ara, totes les actuacions que hagi de fer l'Ajuntament les condicionarem a partir d'aquest estil modernista, que estem segurs que entre tots els sitgetans sabrem trobar i serà preciós. A mi, perquè per tenir una imatge molt concreta, has estat mai a Lisboa? No. És, a Lisboa és... totes les voreres, per exemple, estan fetes amb un disseny preciós, no diré pas que és modernista, és molt propi. A Brasil també segueixen aquest mateix disseny de voreres, que és com un mosaic de pedra gran, blanca, negra, amb un dibuix. Fa goig caminar per allà. Fa Lisboa, allò. I és una personalitat pròpia que vagis on vagis i fas una foto allà, sabràs que ets el Lisboa.
Voleu dir un disseny genuí, una personalitat pròpia?
Una personalitat pròpia, un disseny genuí. Per Sitges és bàsic i no ho té, Sitges.
No?
No. Encara tan definit no té. O sigui, Sitges té personalitat pròpia, òbviament, perquè és una perla, és màgic, tots ho sabem, n'estem orgullosos. Vull dir, no, nosaltres és impossible criticar Sitges en aquest aspecte, però sí que creiem que es pot fer molt més i es pot tenir cura del nostre Sitges més enllà del que ja tenim.
Com a candidat que palesa molt aquesta sensibilitat davant l'entorn, actuacions com la del Passeig de la Ribera, com la de la platja Sant Sebastià, o com el projecte de museu, sense anar més lluny, quina opinió li mereixen al candidat de Solidaritat?
Aviam, dels tres exemples, per exemple, la platja Sant Sebastià. Està bé, vull dir, ens agrada, no s'han abocat tants milions d'euros allà, ha quedat net, ha quedat funcional, però no és Sitges. Vull dir, no creiem que respecti la personalitat i el que nosaltres, la visió dels Sitges que nosaltres tenim. Aquest tros de passeig marítim el pots plantar en qualsevol altre municipi del món i quedaria bé. Llavors, és d'això el que ens queixem, per exemple, o també un altre exemple, el parc de Can Robert. Si jo li faig una foto al parc de Can Robert, des de qualsevol angle, i la planto al mig de Plaça Catalunya de Barcelona, i li demano als vianants que passen per allà que em diguin de quin poble és aquella plaça o aquest parc, quantes persones em diran que jo Sitges? Zero. És aquí on lluitem nosaltres, on no estem d'acord. Vull dir, i el parc de Can Robert també, repeteixo, és maco, és funcional, s'ha abocat, és nou, vull dir, és, no, no és criticable en aquest aspecte, però sí que és criticable en l'aspecte de dir perquè no costava gens posar-la. Quatre detalls, si ja tants, de contactar gent, artistes d'aquí, gent de cultura d'aquí, i dir-los com podem fer que jo sigui Sitges. I això nosaltres estem convençuts que no només li dones feina a la gent d'aquí, a les empreses d'aquí, amb un nou sector que seria molt nostre, sinó que a més li dones, segueixes la personalitat de Sitges i fas que qualsevol visitant que vingui aquí passegi també per Can Robert i aprengui coses de Sitges, de nosaltres, de la nostra cultura. I quan estàs en aquesta situació, quan viatges i estàs en una situació i aprens coses i t'agrada on ets, compres. Vull dir, és psicològicament afavorir la compra.
O sigui que enteneu que aquesta despersonalització, agafant l'argument, ha repercutit en l'economia?
No t'entenc.
Si aquesta despersonalització de Sitges, a partir de l'argument que ens deixàveu ara, ha repercutit en els ingressos de l'economia de Sitges?
Sí. Sobretot ha repercutit en que Sitges no pot sortir de la crisi per si mateixa. O sigui, perquè no ajuda aquests nyaps o aquest desgavell urbanístic, no ajuda a frenar el turisme, vull dir, o el frena, vaja. Llavors, clar, hem de trobar mesures perquè del que vivim, sobretot una gran majoria de sitgetans, no s'aturi, no podem fer que bueno, i estar de braços creuats, vull dir, és realment, sí que ho creiem.
Aposteu pel turisme com a base de l'economia sitgetana?
Turisme, comerç, aquests són els dos eixos econòmics, i el tercer eix per nosaltres fonamental és la qualitat de vida. No té res a veure una cosa amb l'altra. No, bé, tot està lligat, però sí que serien els tres eixos per nosaltres de definir què és Sitges, no? La qualitat de vida també amb el modernisme ens pot afavorir tots, vull dir, posar aquest ordre i aquesta homogeneïtzació de Sitges també ajuda a que una persona estigui bé, estigui orgullosa del seu poble i visqui a gust, vull dir, com t'he dit, és això, és fer que Sitges sigui solvent i després crear els equipaments i donar els serveis a tota aquesta gent. Si Sitges aconsegueix aquests beneficis, tindrem més policia, tindrem més salut i podrem tenir cura de la nostra qualitat de vida.
Es poden fer paral·lel els dos camins? Per una banda es pot eixugar el dèficit i per l'altra banda propiciar l'augment d'ingressos?
Sí? N'estem convençuts. N'estem convençuts, i és justament el projecte. I per què estem tan contents i per què surto jo aquí i m'agrada el que estic fent? Perquè n'estic convençut que sí, que és així.
Heu fet números?
No.
No.
No tenim, malauradament, no tenim un equip. I els farem, vull dir, entra dins de la nostra idea. Lògicament, no, encara no estem a l'Ajuntament, no estem...
Però enteneu que els números us donaran la raó?
Sí.
Sí?
Sí.
Fa falta una economia complementària al turisme? O en el fons, Sitges viu del turisme i s'ha d'apostar pel turisme per sobre de totes les coses?
El turisme el que pot fer és que es creïn, o sigui, pot ajudar a crear altres indústries. Nosaltres amb la idea del modernisme, fer de Sitges 100% modernisme, no només lògicament és el fil conductor, volem ajudar el turisme, però n'estem convençuts que poden sortir d'altres tipus d'activitat econòmica. Ara penso en ferrers, penso en informàtics, penso en dissenyadors industrials. Vull dir, penso en tot un seguit d'empreses que puguin recolzar aquest modernisme, perquè és un àmbit molt ampli. Penso en cultura. Vull dir, també es pot ja aprofitar tot el que hi ha a Sitges i encarar-lo en aquest sentit. Tot ha d'estar lligat perquè funcioni. Si no, ara no podem dir que, bueno, doncs, crec jo, que ara farem cotxes a Sitges. Vull dir, perquè una cosa no ajudaria a l'altra, vull dir, xocaria. Llavors s'ha de fer tot, creiem nosaltres, interrelacionat, i és en aquesta línia, llavors.
O sigui que plantejaríeu d'alguna forma empreses que es moguessin a l'entorn d'aquest leitmotiv, que seria el modernisme.
Correcte.
Algú pot pensar que això té molta relació amb les empreses creatives de Qualia o amb aquesta nova economia que es vol a partir del projecte Qualia?
Nosaltres amb Qualia no estem en contra, vull dir, és una idea força bona que va revifar la il·lusió de la gent per Sitges, i efectivament sí, tot el que porta Qualia ho pot aportar el modernisme. Quina és la diferència? Que Qualia costa 150 milions d'euros i el modernisme costa 0 milions d'euros. Que nosaltres entenem que Qualia és inviable i que aquesta oferta és la que fa Solidaritat Catalana per la Independència, és molt més realista i és possible a mig plaç. Qualia entenem que és a mig llarg plaç. Llavors, és això, sense, no estem ni en contra ni a favor, però sí que recollint tots els beneficis que pot fer Qualia, nosaltres proposem el modernisme.
O sigui, esteu a favor de l'esperit.
Exacte.
I esteu en contra, exacte, del desenvolupament.
Del com. Exacte. Del com.
Mm-hmm. Per definir més o menys, allò de no, perfecte, estic ni a favor ni en contra, a favor de l'objectiu final.
Exacte.
I en contra del desenvolupament d'aquest objectiu.
Correcte.
A partir d'aquí, més enllà d'aquest Vila 100% modernista, per aquells que puguin pensar, bé, i Solidaritat pel que fa referència, doncs això, a benestar social, o pel que pot fer referència a seguretat, o pel que pot fer referència a esports, o pel que pot fer referència a la resta d'àrees que d'alguna manera també formen part de la vida pública i que l'Ajuntament administra, al cap hi ha també algunes idees de Robert Cavaller?
Hi ha sentit comú i ja, lògicament, sí que ho tenim al cap, sí que estem preparant també dins del programa mesures molt específiques, però com t'he dit, no, m'estimo més deixar ben clar com vull que sigui Sitges, perquè jo m'estaria parlant amb tu 3 hores, però sé que tinc poc temps. Llavors, creiem que és fonamental, com t'he dit, fer que Sitges generi feina, ingressos extres, i llavors serà el moment de construir els equipaments i de donar servei. És que és bàsic, en aquest moment és bàsic saber com hem de fer de crear riquesa. I lògicament, com t'he dit abans, si creem riquesa ve molta més gent, i llavors haurem de mirar, però amb tot preparat, no sé, nosaltres vam parlar una vegada.
Us ho pregunto, perquè ells se puguin dir, senyor Cavaller, però mentrestant el món continua donant voltes, abans tot això no es pugui posar en marxa i abans tot això no s'incentivi d'alguna manera, bé, la correcte, vida del dia a dia continua funcionant, no?
Sí, o sigui, hi ha aquí, també ho diem en el programa, hi han mesures a curt termini i mesures a mig plaç.
Les més a curt termini, les més immediates?
Les més a curt termini coincidim amb gairebé tota l'oposició en quant a retallades de sous, retallades de càrrecs polítics, de dèficit, com he dit, tot el que siguin mesures que per solucionar l'estatus quo, i per, bueno, és que no podem pagar perquè Sitges funcioni administrativament, n'estem a favor. Vull dir, aquí és que són necessàries, que no tenim altra. I el que sí que, clar, que nosaltres pensem que a mig plaç, llavors, un cop fem els deures, anem llavors a partir de zero i que no ens torni a passar, o almenys estar protegits perquè no ens torni a passar. Per això incidim més en aquestes mesures a mig, encara que tens raó, i això ja està per escrit. Les retallades són a dur dir, però toquen i estem amb...
O sigui, enteneu que encara que la terminologia pugui resultar contundent, les retallades s'han d'aplicar.
Sí,
o creieu,
sí,
que tal com estan les coses, les retallades també a Sitges s'han d'aplicar.
Sí, sí, sí.
Creieu d'alguna manera que cal una certa, passi el que passi en les eleccions, una certa conjura de totes les formacions polítiques per establir una sèrie de mesures econòmiques a curt termini, aquestes immediates que planteja Solidaritat i tenim una certa sensació que poden coincidir amb la d'altres partits polítics?
Podria ser. Clar, s'ha d'estudiar ben bé quines exactament, o en els plans, què exactament és el que estem retallant, també. Però sí que, vaja, almenys Solidaritat no tindria cap mena de problema de parlar amb d'altres formacions o de recolzar propostes d'altres partits, si són lògicament coherents i pel bé, i bueno, pel bé del futur de Sitges i per tots nosaltres.
No enteneu tant aquí una barrera ideològica com una qüestió de posar els números sobre la taula, sí, i sortir de la situació.
Aquesta és la vessant, diguem, més municipalista de solidaritat, entraria per aquí. Sí. Els temes ideològics que els presentarem, i nosaltres és cabdal, però el dia a dia no tenim cap mena de problema.
Per aquells que puguin allò dibuixar el mapa, vostès són de dretes, d'esquerres?
Aquesta és la gran sort.
I no sé si li hem preguntat molt a Robert Cavaller això, si li hem preguntat a en Robert Cavaller, escolti'm, però solidaritat és de dretes, d'esquerres, és de centre, és de comparteix alguna ideologia,
sí,
determinada?
Perquè la gent vol saber
o tothom necessita situar-se d'alguna manera o altra.
És correcte, és la grandesa de solidaritat, que és un partit transversal. Què significa transversal? Que hi cap tothom. Ja pot ser d'esquerres, de centres, o de dretes, que el projecte d'independència el compartim tots i és la nostra prioritat. A partir d'aquí tenim una llibertat ideològica que ens permet, som l'únic partit que dona una alternativa al Qualia a mig i llarg plaç. I per què? Perquè podem defensar noves idees i podem ser valents i podem presentar aquesta oferta del modernisme, per exemple, però n'hi ha molta més gent, n'hi ha moltes més propostes, i el que hem de fer és treballar i fer que surtin les idees molt concretes, i això ho dona tot aquest tipus de gent que ens hem trobat, que si realment lluites per un objectiu, el com és molt fàcil, perquè van sortint idees, és una tempesta aquesta d'idees, i et fa el camí, et fa realment el camí molt físic. Tot aquest projecte que tenim nosaltres no ha sortit d'una persona, vull dir, és tot una gent que ens hem posat d'acord i que hem cregut que això és possible, i això ho dona aquesta transversalitat.
En dos plats en una balança, i agafeu el que us vingui més de gust. Un ajuntament s'ha de gestionar des d'un posicionament més aviat empresarial o des d'un posicionament més aviat ideològic?
És complicat, jo posaria el mateix pes
a
les dues, sí, un equilibri. S'ha de, per una banda, empresarialment, jo crec que és molt important per tenir les coses clares i perquè fer que funcioni. El que passa que mai un ajuntament ha de distanciar-se d'uns preceptes ideològics pel camí que vol seguir. Vull dir, una cosa és plantejar el camí polític, i una altra cosa és com podem arribar en aquest camí. Llavors, sí, jo plantaria un entremig.
Peu de carrer, els ciutadans, què es diuen de com està l'Ajuntament? Què us han dit?
La preocupació màxima, i per això hem centrat la nostra campanya en l'economia, és que hem copsat una desconfiança de la gent envers l'Ajuntament. Vull dir, la gent es pregunta què ha fet l'Ajuntament per mi. Ens diuen que res. I llavors nosaltres això pensem que és molt greu. I també...
Diuen que res per alguna raó? És a dir, l'argument de l'Ajuntament no ha fet res per mi... Per alguna raó? Perquè
jo he sentit, i a mi m'ha fet molt mal, que realment el Partit Socialista està esquerdat, que durant aquests dos últims anys s'ha dedicat a barallar-se, ha estat un grigall, unes lluites internes molt fortes, i que el senyor Baget no ha tingut la força suficient per fer coses per Sitges. I jo això ho trobo greu, i penso que hi ha part de raó en això, i la prova és tot el desgavell de com ha quedat la llista, i gent molt, que jo pensava molt vàlida, ara se m'acut, per exemple, l'Armand Paco, que era una persona per mi molt intel·ligent, molt vàlida, i se l'han carregat. No m'entra al cap, i és per aquestes lluites, i la pregunta que em faig llavors és si el senyor Baget torna a sortir d'alcalde, quan durarà això? Vull dir, és greu, és molt greu aquestes esquerdes, i justament perquè ja tenim, som partits que estem cridant a aquestes portes d'un partit fissurat, i crec que entrarem amb molta força, i això és greu el que ha passat.
Voleu dir que Baget no duraria massa d'alcalde si sortís?
No ho sé.
No ho sé.
És una por que tinc.
D'acord.
És una por que tinc, o
una sensació
una sensació, i que pot que ha patit molt aquests 4 anys i no sé, no em fa l'efecte que patirà molt també 4 anys més i, si, i encara més si baixa el poder i encara, o sigui, no només té problemes dins del partit, sinó que a sobre té altres partits matxacant-lo.
Pel que dieu, dona la sensació que no ho sabria gens greu tenir Armand Paco de regidor d'Urbanisme.
A mi m'encantaria tenir totes les persones vàlides del poble que ens fessin suport per ajudar-nos amb el tema del modernisme. El senyor Paco seria espectacular, vull dir, ell coneix com funciona Sitges, vull dir, sí, no, a mi és la transversalitat aquesta que parlo, vull dir, convidem a tothom i quan més vàlides sigui, quan més preparades estiguin les persones, fantàstic.
Quin paper poden tenir les diguem, terceres forces polítiques, per dir-ho d'alguna forma, aquelles que es puguin distanciar més en nombre de vots de les dues polaritats de PSC i Convergència i Unió en aquesta formació futura de l'Ajuntament? Fins a quin punt es pot tenir un pes específic per influir? O si en el mapa que pot tenir en Robert Cavallé al cap, creu que hi ha possibilitat d'incidir més o menys en el futur?
Això esperem. Sí que, bueno, m'has fet fer una travessa.
Sí, però que no cal expressar-te, però a peu de carrer segurament aquesta és una altra de les qüestions que els ciutadans manifesten als candidats.
Ja dic, nosaltres tenim aquest projecte, és un projecte de govern i estem disposats i delerosos de poder-lo dur a terme. Llavors sí que farem l'impossible per pactar-lo. Creiem que és perfectament, es pot afegir la nostra proposta a qualsevol altra. Vull dir, si estigués Convergència, podríem perfectament quadrar el modernisme dins del seu projecte. Tot i que, déu-n'hi-do, el complicat que és seguir Convergència. Vull dir, tenen tantes propostes i tenen tantes coses que a vegades es fa difícil saber per quin camí estan. Però vaja, creiem que sí que és perfectament que un partit pot anar amb l'altre i que ens podem ajudar. I n'estem convençuts que Solidaritat Catalana per la Independència tindrà molt a dir durant aquests 4 anys.
Una hipòtesi de futur. Si les coses no sortissin com Robert Cavallé creu, seguiríeu en aquest camí? Seguiríeu aportant propostes?
Sí, Solidaritat ja està a la Generalitat, està a govern, ha nascut com a partit i seguirà viu. I clar, jo consideraria no sortir com un fracàs directament, vull dir, no em plantejo, ja et dic, jo tinc una empresa, tinc moltes coses a fer, estic aquí perquè vull treballar i vull treballar per Sitges i tinc una idea molt concreta. No sortir, bon, posaria, diguem, el meu càrrec dins del partit i si puc continuar.
No sortir, voleu dir, és un replantejament personal, aleshores, per dir, jo em marcava un objectiu. Si aquest objectiu surt molt bé, si aquest objectiu no surt, jo em replantejo, aleshores...
No, jo, i seria... A mi m'agrada la política, m'interessa i seguiria aquí, si ets, movent-me, escrivint a l'Eco i fent el que calgués.
Però és a dir que en el sentit d'aquestes paraules de no vinc a perdre el temps, diguem-ne que donen... És molt categòric aquest posicionament de dir vinc per... bé, perquè sí. Alguna cosa surti, per dir-ho d'alguna manera.
I, perdó, no vinc a perdre el temps, però no vull... ni fer-te perdre el temps a tu, ni fer-te perdre el temps a Sitgetan ni a les sitgetanes, que prou problemes té cadascú per fer això. Llavors, si estic aquí és perquè crec realment que podem tirar endavant.
Una qüestió final, i arribem al principi d'aquella conversa, i diu Miramar, prefereu que hagi vingut a Sitges Oriol Bertran que no que hagués vingut en el seu dia Joan Laporta?
L'Oriol és una persona superpreparada que té les idees tan clares i les exposa tan fàcilment i tan bé, i coincideixo plenament amb ell. De la porta no tinc res a dir, la veritat, bueno, tots el coneixem. M'ha fet molta gràcia, per cert, l'anunci de No Horitzó, utilitzant les paraules, bueno, ja ells sabran que es fan, però la confiança que tinc amb l'Oriol i amb el López Tena, amb els nostres, els tres diputats, és, vull dir, coincideixo 100% amb tots els seus propòsits i I ja.
No,
no, enamorament polític, podríem dir.
No, no us he sabut tan greu, vaja.
No, no, cap, no. No, 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 en absolut. En absolut.
Teniu Robert Cavaller a la vora d'un minutet per exhortar el vot als, bé, ja no cal ni dir, els convençuts de solidaritat o aquells que tinguin solidaritat dins la seva també travessa d'opcions en aquestes municipals. Vols mateix?
Sí, nosaltres, per nosaltres, com hem dit, és fonamental posar ordre arquitectònic per Sitges. Hem d'acabar amb els nyaps i el desgavell urbanístic perquè pensem que no porten enlloc, i això és precisament el que volem des de Solidaritat. Un Sitges ha basat en l'exemple del modernisme perquè tothom se'n beneficiï. I bé, acabo dient que votar Solidaritat Sitges és votar una alternativa realista, sobretot, i és per damunt de tot un vot útil, i això sí que ho vull remarcar perquè n'estem convençuts. I bé, per acabar ja, per tot això, us convido a tots a cridar Desperta Sitges.
Aquesta és la proposta electoral de Solidaritat Catalana per la Independència, proposta que ens ha deixat el seu candidat a l'alcaldia, Robert Cavaller. Robert Cavaller, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
A les 11 del matí, notícies en connexió amb Comràdio, després minuts de propaganda electoral i tornem a la tercera hora de programa. Encara ens queda agenda política i ens queda roda de premsa política, en definitiva. Més qüestions relacionades amb la campanya electoral de les municipals. Tornem de seguida.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.